Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal? No cal que els hi digui que la vivenda és un dels principals problemes dels ciutadans de peu. Llogar un pis a Tarragona, Reus, Cambrils o altres poblacions del Camp de Tarragona a un preu just és missió impossible. Preus desorbitats, contractes que no es renoven, pisos que passen a convertir-se en lloguer turístic, fan gairebé impossible que els més joves es puguin independitzar o que les famílies aconsegueixin una llar per molts anys. Mirar pisos per internet és un dels esports més de moda actualment. De vegades, quan estàs passejant per aquests portals, trobes algun anunci per pixar i no treure ni gota. Això ha succeït a Sòria, on es ven un pis molt, molt gran. Segons indica la plataforma Idealista, els propietaris demanen 360.000 euros, una mica car, per aquest pis de 283 metres quadrats. Gran, que compta amb 5 habitacions i que publiciten com una joia del 1998 que no et voldràs deixar escapar. No obstant això, el que veritablement sorprèn és que els amos del pis han muntat en el saló una capella amb bancs inclosos en els quals es pot resar. Sí, sí, com han sentit, una capella amb el seu altar, el seu seguit d'abans d'església, amb el seu repòs de genolls per fer oracions. Això ha desfermat un seguit de comentaris per les xarxes socials, comparant pisos de 30 metres quadrats amb aquest pisazo de Sòria que té fins i tot la seva pròpia zona d'oració. Aquí va la meva oració. Oh, Déu meu i Pare nostre, que amb la teva presència vas beneir les bodes de Canà. Ajuda'ns a trobar una vivenda digna a un preu assequible al Camp de Tarragona. Preguem al Senyor. Us ho demanem, escolteu-nos. Això és Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem des d'ara i fins les 6 de la tarda tot l'equip que el fem possible. L'Iris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, l'Adrià Duc, l'Adrià Recasens i l'Antonio Mellado. El control tècnic i tenim en Robles Carvajal. I qui els parla? Mossèn Toni Mateos. Erejito. Benvinguts.
La proximitat del Camp de Tarragona. Carrer Major.
Demanem, Senyor, que ens portis la informació de primera mà del Camp de Tarragona en la poderosa veu del teu servent, l'Aleix Pérez, des de la nova ràdio de Reus. Amén. Aleix Pérez, bona tarda.
Amén, Toni.
Amén.
Sí, desig concedit. A vegades les pregàries porten a algun
ai,
lloc.
Ai, saps qui està pregant molt? Les colles de Carnaval de la ciutat de Reus.
Ja,
estan
per
pregant
profit, no?
Per l'exproprofit del dissabte, que diuen que, bueno, en principi està planejat a la plaça del Prim a partir de les 9 del matí, però donen unes pluges d'aquelles torrencials.
He d'admetre...
Sí. Digues.
No, que això que fa pinta que plourà. He d'admetre que jo no hi podré anar. Jo confiava en que el dilluns podria dinar, esmorzar i dinar bé i em perdré el millor de Carnestoltes, cosa que m'apena i molt.
No va caure ni una gota dilluns, eh?
Bueno, a veure, però feia una mica un amago, eh?
Aleix, es podia haver fet...
Va fer una mica.
Es podria haver fet a l'Expo Profit, eh? Ja veuràs dissabte. Esperem que no plogui. Portin ous a les clarisses. Anem amb les nostres... amb la nostra informació, amb els nostres titulars d'avui. Aleix, per on comencem?
Doncs amb Paneque, que compareixerà al Parlament per explicar l'ocultació de part de l'informe, això especificant des del Partit Popular de Catalunya, del Hard Rock, aquest partit retreu al govern haver amagat l'annex que contenia informació sobre eventuals indemnitzacions als promotors.
Embolica que fa fort. No deixem la polèmica.
Aquest sí que hem de resar. Sí,
sí, aquest sí que hem de resar. Ai, Déu meu senyor, nova jornada, no, de retards.
Efectivament, dos dies i, bueno, gairebé tres ja d'aquesta normalitat al servei i tercera jornada amb retards i malestar als usuaris dels trens aquí a la demarcació de Tarragona. Rodalies ha anunciat als vols de 3, quarts de 10 del matí a X que les línies, atenció, és la 13, és la 14, és la 15, és la 16, és la 17 i és la T2, circulaven, segons ells, amb demores de 20 minuts de mitjana entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders per una incidència en la infraestructura. Bé, això és el que explicava Rodalies a les xarxes socials, perquè segons els usuaris del servei la situació era força més greu.
Doncs, com hem dit, que vagin resant, perquè la cosa continuarà així. Anem a parlar de l'hostaleria tarragonina,
que assegura que hi ha un canvi cultural en les noves generacions que suposa un obstacle pel sector a l'hora de trobar personal. Des del sector es percep que hi ha menys cultura de l'esforç i del sacrifici i s'ha insinuat que hi ha persones que prefereixen estar a l'atur que treballar en sectors d'alta demanda, com és l'hostaler en plena temporada d'estiu. Aprofundirem en aquestes declaracions que de ben segur portaran cua.
Porten cua, porten molta cua aquestes declaracions de l'hostaleria de Tarragona. Són polèmiques. No parlarem dels sous ni dels treballs precaris en el sector de l'hostaleria. Mossos d'Esquadra,
que han detingut 6 homes entre 19 i 40 anys a l'Hospitalet de Llobregat que formarien part d'un grup especialitzat en robatoris a empreses de metall del Baix Camp. La investigació es va iniciar arran de dos robatoris amb força i un furt comesos entre el 15 de gener i el 6 de febrer d'enguany a Riudoms, Reus i també a la Selva del Camp.
Anem a parlar dels busos.
Sí, amb l'intercanviador de Batestini que s'estrenarà amb els autobusos municipals el proper dilluns 10 de març. Un cop Renfe ha tancat el pla alternatiu de transport per les obres del túnel de Roda de Barà, l'empresa municipal de transports ha dissenyat un pla per traslladar a Batestini les línies que passen pel centre de la ciutat.
Setmana Santa,
que es comencen a anunciar aquests actes als diferents municipis, concretament a Reus hi haurà més de 80 actes. Aquests de la Quaresma i la Setmana Santa tindran lloc des d'avui mateix fins al 27 d'abril.
Més notícies, anem cap a Montblanc.
Sí, una bona notícia, i és que la residència de Montblanc acull la prova pilot de la URB amb un robot d'assistència personal. L'objectiu de l'estudi és millorar la interacció amb persones grans amb demència.
A veure, li hauran posat nom al robot aquest d'assistència personal?
És una foca, crec que és una foca. Ara.
És una foca?
He de mirar ben bé el nom, però sí, ho he comentat amb el meu company de redacció, i sí, és una foca, i jo m'he quedat també una mica quadro. És a dir, com? A veure què ens expliquen també de tot plegat des de Ràdio Montblanc.
Si ajuda a les persones grans, doncs fantàstic. Anem a més notícies, Aleix.
Sí, la UNED Senior de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ja està en marxa. Aquest a partir d'ahir ja, que van començar aquestes classes pràctiques en el marc del segon quadrimestre, anomenat TAS de Ciència. També farem seguiment de tot plegat.
Notícies del procés de participació ciutadana.
Sí, és que el Departament de Territori ha obert avui mateix aquest procés administratiu per la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena.
Fantàstic. El Carnaval de Tarragona.
Sí, les comparses, a veure si ho dic bé, Sinus i Urban Style guanyen el Carnaval 2025 de Tarragona. Totes dues organitzaran els sèquits del rei Carnestoltes i la reina concubina la propera edició.
No deixem Tarragona perquè anem amb el Festival Teta.
Sí, que celebra la seva quarta edició els dies 30 i 31 de maig a l'Auditori del Camp de Mar de Tarragona. Aquesta edició comptarà amb actuacions de Rosario i Zahara, a més artistes com Clara Pella o Ineta Elena García Luzerona, que de fet que és la germana de la Juliana Canet, si no m'equivoco, i les que falta van.
Fantàstic, la Rosario. Oh,
i la... No dudaria. Bueno, clar, és de son germà, però és igual.
Para-churu-churu. I la Zahara, hosti, que canta molt bé. Té un discazo que es diu Puta. I la continuació es diu Reputa. Boníssim.
Hosti, va dir, doblo l'aposta. No?
Exacte. Fantàstic el Festival Teta per posar el punt final en aquest repàs als titulars. Ja ho saben, s'ampliaran després en l'espai informatiu del carrer Major. Aleix, gràcies, una abraçada, fins
a
després.
A tu, Toni, adeus, vagi bé, adeu.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por... El uso de armas de clase 4 y de nivel inferior está permitido durante la purga. Después de sonar la sirena, cualquier delito, incluyendo el asesinato, será legal. La policía, los bomberos y los servicios...
Ay, Dios mío, señor. La purga és una exitosa saga de pel·lícules de terror. De què va això de la purga? Doncs la sèrie de pel·lícules ens presenten uns Estats Units aparentment normals i lliures de delictes en un futur molt proper, encara que la veritat és que el país és una distopia que celebra una festa nacional anual coneguda com la purga, un dia on tot delicte, inclòs l'assassinat, es legalitza per un període de 12 hores. I si això passés al Camp de Tarragona? I si això passés a Mont-roig del Camp? Tranquils. O potser no, perquè la nit de la purga arribarà el proper 5 d'abril al municipi del Baix Camp. Per parlar de la supervivència extrema, hem convidat a l'Adriana Bernal, tècnica de joventut de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, a la que saludem. Senyora Bernal, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ai, la purga. Com va sorgir la idea de fer aquest joc immersiu al municipi?
Bé, doncs la purga va sortir derivant del Survival Zombie. Nosaltres tenim un programa de terror, diguem-ho així, d'activitats de por, que anomenem Pànic, i aquí vam contractar una activitat que era el Survival Zombie, que és com un munt de zombies, una activitat immersiva on et persegueixen. Llavors, això es feia a Miami Platja. Sabeu que tenim aquest municipi peculiar, que té dos nuclis de població, i veient que molta gent de Mont-roig baixava a Miami a jugar i estaven molt motivats per fer-ho, vam pensar que per no repetir el mateix joc, en buscaríem un que s'hi assemblés. I així va sorgir la idea de fer la purga a Mont-roig, en tot el nucli antic, que li dona així un aire més tètric i més divertit.
Després de l'èxit de la nit de zombis, d'aquest Survival Zombie, ara toca la purga, que ja es va fer l'any passat també, senyora Bernal?
Sí, es va fer l'any passat, era la primera experiència que fèiem al poble i la veritat és que hi va haver molta participació, va ser molt divertit, molt veïnat va sortir al carrer encara que fos a mirar-s'ho perquè molts tenien por, no sabien ben bé de què anava i va ser tan exitós que el que fem és repetir la mateixa activitat. El que passa és que teníem prevista realitzar-la aquest dissabte, dia 8 de març, però vist les previsions climatològiques i que temes logístics eren complicats de tirar endavant aquest dissabte, hem decidit canviar-ho a la data més propera en què ens era viable tant a l'empresa que ho realitza com a nosaltres. I ho farem el dia 5 d'abril, o sigui, d'aquí un mes just, pràcticament.
Ui, la purga sota la pluja, ui. I quina és la sinopsi d'aquesta edició, de la segona edició de la purga al municipi de Mont-roig del Camp?
Mira, aquest any la purga, com que es realitzava el dia 8 de març, la idea era vincular una mica tota la temàtica del joc amb les dones. Així que suposo que, sense donar més explicacions, perquè el que volem és sorprendre una mica la gent que hi participi, la temàtica la mantindrem. I, evidentment, és un joc de ficció, però sí que és bastant realista i el que fa és que fa córrer tothom. Com passa a la pel·lícula o a les diferents pel·lícules de la purga, aquella nit tot s'hi val, aquesta nit a Mont-roig també tot s'hi val.
Ai, Déu meu, senyor. Ja ens ho ha dit la nostra companya, la Iris Rodríguez, que ella va córrer com una boja el dia dels zombis i que està desitjant assistir a la purga. És un joc immersiu pel jovent del municipi. En què consistirà? Hi ha unes normes, no?, a complir. I quines són aquestes normes?
Bé, les normes són una mica que a cada joc o a cada prova vindria a ser com una gincama en què cada persona o grup que s'apunta a realitzar la purga, ho pots fer de forma individual o demanar el mateix mapa per cada grup d'amics que es vulgui apuntar i fer-la conjuntament, a diferents punts del nucli antic de Mont-roig, reben un mapa on han d'anar movent-se. Cada un, en el moment de començar el joc, comença per una prova diferent. Els grups es van creuant. I a cada una de les proves has de superar, o no sempre superar, però representa que has de fer alguna acció. Si superes l'acció i no et maten o no et fereixen, continues el joc. Si et fereixen, en aquest cas, has de passar per la infermeria. Depèn del nivell de ferida, el joc podrà continuar o no. La gràcia del joc és que entre els actors, diguem-ho així, que poden no només aparèixer a les proves, sinó en qualsevol moment dels recorreguts diferents que has d'anar fent de prova a prova, hi ha un equip, diguéssim, que és, que està a favor de continuar la realització de la purga i un equip que no, perquè encara la boicoteja. Així que, si tens sort i et proves amb l'equip que la boicoteja, tens més probabilitats de salvar-te que si et trobes amb els que la volen mantenir.
Ai, 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 ai... I, a més, això durant 6 hores. I un joc recomanat per a majors de 14 anys, però també hi podran participar menors si van acompanyats d'un major d'edat, no?
Sí, de fet, l'any passat hi havia moltes criatures, diguem-ho així, tots majors de 7-8 anys, que anaven amb els pares i primer tenien com molta por, però el no ser zombis és com més divertit. I si van acompanyats dels adults, poden participar. Si no, no és recomanable. Si són nens o nenes que s'espanten fàcil, doncs millor que s'ho mirin des de fora, que és com un espectacle i ja està. Hi ha una altra dificultat afegida al nucli antic, que és que no és pla. Tot fa pujada, baixada i, per tant, els recorreguts, encara que curts, tenen molt desnivell. I anar d'una prova d'una part del poble a l'altra, de vegades, no és fàcil.
Els veïns i veïnes que no hi vulguin jugar poden anar d'espectadors pel carrer del poble o es tanquen alguns carrers del municipi on es faci aquesta purga?
Es tanquen alguns carrers, però a nivell de trànsit. Rodat, no es pot passar en cotxe segons mentre està havent-hi el joc o alguna zona d'aparcament molt limitada perquè intentem que, a veure, és una activitat que fa venir bastanta gent de fora també, per tant hem de permetre que la gent pugui aparcar amb facilitat, però sí que es limita algun aparcament i sí que es prohibeix el trànsit rodat durant unes hores, les hores en què juga el que dura el joc, pels llocs on més proves hi ha. Però tota la gent, tot el veïnat està informat des d'allà fa dies. A part, en Mont-roig, al nucli antic, tenim uns altaveus que ens permeten informar tothom el mateix dia perquè si algú està despistat i no se n'ha adonat. Qui té por i no li agrada es pot quedar a casa tranquil·lament, no passarà res. I qui vol sortir a mirar, com que no va identificat com a jugador, simplement s'ho mira com un espectador més i no el perseguiran ni li passarà res. Poden estar tranquils.
Val. O sigui que els participants portaran una identificació perquè els actors o actrius puguin identificar-los, que no es llencin contra un senyor que passeja pel municipi i te vam a matar.
Exacte, per això els nens o famílies o veïnat que sortien a mirar-s'ho podien anar passejant tranquil·lament mentre veien a tothom corrent com a esperitats mentre ells reien i no els hi passava res.
Mm-hmm. Sobreviver a la purga és una empresa molt seriosa que són els encarregats i molt professionals que fan aquest joc immersiu per tot l'estat, oi, senyora Bernal?
Sí, sí. L'any passat vam tenir més de... A part de l'equip tècnic, de so, de llums, de muntatge, de tot, hi havia més de 40 actors a Mont-roig, actors i actrius, de diferents edats, de diferents condicions físiques, diguem-ho així, i tot plegat no saps qui et pot sortir en un moment donat a córrer darrere.
Com hem dit, és un joc que immersiu, però que té un objectiu que és fomentar el joc comunitari, el treball en equip per superar aquestes proves o és una mica individual i sobreviure a la nit?
Jo crec que és un joc molt divertit per fer amb equip, amb família, amb amics i passar-s'ho molt bé. Al final, la supervivència és que és bastant individual. Vull dir, podem guanyar com a equip però pot ser que hi hagi membres de l'equip que hagin perdut la vida o algun membre del seu cos, sigui un braç, sigui un peu, sigui un ull, durant el joc. Evidentment, tot és ficció. Però crec que és un joc molt divertit per jugar en grup. Sol també es pot jugar i també pot ser molt divertit. Hi ha una cosa que és superimportant que vull explicar, que és que per participar en aquest joc és imprescindible respectar les normes com prohibit el consum d'alcohol, prohibit el consum d'altres tipus de drogues. És un joc sa que s'intenta, d'alguna manera, dinamitzar la gent jove, que és difícil, un dissabte nit amb un joc ludicoesportiu, absent d'alcohol, drogues, i que no té més enllà que superar proves, fer una gincama i passar-s'ho la mar de bé.
I on ens poden apuntar els joves de Mont-roig i d'altres municipis? Perquè, com ha dit vostè, hi ha molta gent que puja, que baixa i tot això, i també els preus són diferents.
Mira, el primer que us diria, perquè vull publicitar Joventut Mont-roig, és que seguiu les nostres xarxes, sobretot a través de l'Instagram, que és com la xarxa més utilitzada. Podreu trobar tota la informació, tots els enllaços, tant d'aquesta com de totes les activitats que realitzem. Avui mateix hem publicat, perquè avui s'ha pres la decisió de canviar la data de la purga i per tant, tothom que hagi comprat una entrada que aquell dia no pugui venir, que ho hagi de canviar, els donarem totes les facilitats. Per apuntar-se a la purga, ho han de fer directament a la web de l'empresa que organitza. Ostres, hauria de mirar exacte per no equivocar-me.
Lapurga.es.
Molt bé.
Aquest. Me l'he mirat jo perquè em vull apuntar. Ens volem apuntar aquí els de carrer Major.
Molt bé, doncs us ho passareu superbé.
Lapurga.es. I pels joves que estiguin empadronats a Mont-roig, hi ha un preu especial, no?
Hi ha un preu especial, per fomentar, a veure, al final som Joventut Mont-roig, per fomentar la participació de la gent del municipi, que és en realitat el nostre públic objectiu, les entrades són a 10 euros, són més barates. Tot i amb això, no et sé dir exacte el preu, però no són molt més cares. Tenint en compte el que et costaria l'entrada a un concert, a una discoteca o a qualsevol altra festa on hagis de comprar una entrada, el preu és bastant equivalent. Tenint en compte que t'estalviaràs tota la part del consum, d'alcohol i de menjar i de... Tot això pot venir en una motxilla des de casa.
Ai, 5 d'abril, la purga a Mont-roig. Adriana Bernal, tècnica de joventut de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Moltíssimes gràcies, molta sort. Jo em tancaria a casa, un ben tancat, amb un búnquer i aguantar allà. Que vagi molt i molt bé la purga.
Jo, en canvi, et convidaria a participar. Vinga, us espero el dia 5 d'abril.
Gràcies, que vagi molt i molt bé.
Molt bé, adéu.
Carrer Major és proximitat.
Nosaltres, companys i companyes, amics i amigues del Carrer Major, anem a un nou episodi del podcast de veïns de Carrer Major. Amb el company Adrià Recasens anem a descobrir la protagonista d'aquesta setmana. Una protagonista molt especial.
Aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona, històries i protagonistes del nostre territori.
Aquesta setmana, el podcast de veïns de Carrer Major ens porta a conèixer Palmira Lorente, que viu a Tarragona i vol ser testimoni d'un problema que l'acompanya.
Soc Palmira Lorente, tinc 59 anys. Soc una persona amb tartamudesa, que el nom científic és disfèmia, era mestra i actualment visc a Tarragona.
La Palmira ens confessa com aquest problema, amb la parla, el patia des de petita i com l'ha acompanyat fins a dia d'avui.
Des de que jo recordo que tenia 5 anys i em costava molt parlar. I sobretot en el moment que passava en llista a l'escola, no? Quan s'havia de dir presente, jo no podia amb la P, no? O sigui, no podia. Aquí començo a pensar, ja sent molt petita, que tinc problemes, que alguna cosa passa que no sé què és el que passa. I això segueix en el temps, i segueix fins ara, als 59 anys. Se suposa que la meva tartamudesa evolutiva va estar i està cronificada en el temps.
Un problema crònic que va marcar d'una forma molt dura la seva infantesa.
I recordo encara avui aquelles burles a l'escola. He patit bullying, mobbing, riure, no només ja per part dels companys o companyes de la classe, també per part dels professors, no? O sigui, dir, bueno, ahora que salga la tartaja. I qui era la tartaja? Jo. O sigui, que jo ja no tenia nom. Jo ja era la tartaja. Rises i rises. I la por de cada dia de l'escola, no? Ui, que si avui em toca la lectura. Mare meva, jo no podia. I vinga, parla, vinga, arranca, això. I ja, 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 rises, i riures, riure. I això ho tinc al cap. Al cap, no estic curada d'aquesta infantesa tan cruel, dolorosa. I el problema era que jo a casa no ho podia expressar perquè la meva mare va estar sempre en contra de la meva tartamudesa. Em deia que no parlés, que no hiciera el ridículo. Recordo, i és molt dur, que estàvem fent un viatge a Granada i estàvem al tren. Jo estava mirant per la finestra i tranquil·lament, les muntanyes i, bueno, el paisatge. I ella se m'apropa i em diu, oye, cuando lleguemos a casa de tu tía no hagas el ridículo, ¿eh? O sea, di sí o no y no ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ¿eh? Clar, jo, amb 8 o 9 anys, 10, jo què faig? Jo què faig si la teva pròpia mare no accepta la tartamudesa, no? I, o sigui, és que és dur i és cruel, perquè la línia de tartamudesa ve per part d'ella. Ella no era tartamuda, però sí que tenim a 13 persones per part de mare que sí que venen per la línia genètica de la meva mare. La tartamudesa té un component genètic importantíssim.
Burles a l'escola, desaprovació a casa, falta de recolzament dels seus propis pares han marcat a una Palmira que, lluny d'habituar-se, segueix sense acceptar-se per aquest hàndicap.
No t'acostumes. No. Jo. Sí que sé, potser, d'algunes persones que, sí, que tenen acceptada la seva tartamudesa. Jo no. És que és molt difícil. O sigui, vols parlar i saps exactament què vols dir i què no vols dir i la paraula exacta i no pots. I aquí està l'estratègia nostra, que no s'ha de fer, de canviar paraules per sinònims, no? O que donar voltes i voltes per dir la frase perquè veus aquella paraula que ve i que saps que no podràs. I no vull ni sentir-me, inclús poder estar amb una altra persona amb tartamudesa m'ha costat molt. I per què? Perquè l'altra persona em fa de mirall. La tartamudesa, a més, o sigui, crea ansietat. I ansietat anticipatòria. I que ha estat el meu cas. D'anar a la Renfe quan s'havia de demanar el bitllet de tren, a anar amb un paper com si fos una persona muda. I això ho he fet. Arribem al punt de canviar-nos en un moment puntual el nom i el cognom. La pitjor cosa que jo puc tenir a la meva vida és el meu nom. Comença per P, que és una oclusiva, que ja em fa fer la força amb els llavis, que ja fa que jo no pugui treure l'aire i mira, i els dies que, jo què sé, que he quedat a trucar, que si al restaurant, que si reservo taula, Rosa García. Jo sóc la Rosa García perquè, bueno, em surt amb una fluïdesa.
La Palmira ens explica que és la tartamudesa, un problema exterior, un defecte en la seva parla, però amb una afectació directa interna, emocional.
És una alteració del ritme de la parla. Fem talls, repetim, ens quedem amb bloquejos, però aquesta seria la manera més simple d'escoltar i de saber o fer veure què és la tartamudesa, perquè a més de tot el que se sent és la part interna emocional, no? Del que patim, de la part dolorosa de la tartamudesa. Es parla sempre de l'iceberg de la tartamudesa, que és la part que surt i que se sent, i que ara les persones que m'estiguin escoltant estan escoltant una persona que parla amb una arrítmia, però que després està la part interna a sota de l'iceberg de la tartamudesa, que és la part dels sentiments amb emocions, del patiment de cada dia. Quan vols dir una cosa ràpidament, no pots, quan ja sents el bloqueig.
La tartamudesa, la disfèmia, és un problema neurològic, un desajustament que la nostra protagonista ens explica així.
La tartamudesa és un trastorn neurològic. L'hemisferi esquerre no ens acaba de funcionar bé i l'hemisferi dret ha de compensar d'alguna manera. I aquesta compensació no es fa ben feta. També estan afectats els ganglis basals, que són els que se n'ocupen dels sentiments de les emocions. És per això que després de tota la part científica que té la tartamudesa, hi ha la part psicològica. Vols parlar? No pots. A casa, en el meu cas, quan jo parlo sola, jo no tinc cap tipus de disfluència, cap. Quan jo ja llegeixo a casa meva, jo sola, no passa res. O sigui, jo puc, soc una persona totalment fluida. Però si vull fer una lectura en públic, en gent al davant, no és possible. Tot el que sigui la rapsòdia, el teatre, la comunicació, la veu, és important. I tics facials que jo tinc, perquè també això ho comporta la tartamudesa. És com una lluita amb les paraules, amb les frases. I és una manera de reafirmar-me que jo no sóc culpable de la meva tartamudesa. Comences a no sentir-te tan culpable.
Al final, la Palmira es posa en mans professionals durant la seva adolescència.
14-15 anys, jo començo a acudir a logopèdia. Està fins als 20 anys. Sí que vaig fer una millora perquè vaig començar a saber un seguit d'estratègies. Jo és que estava tan greu que va ser per mi no fàcil, però sí una sortida a la llibertat de paraula. Vaig començar a posar en pràctiques unes estratègies, que és la parla lenta, allargar les paraules, les frases, bueno, per tenir una mica de més fluïdesa, no? Però el que passa que això no sempre ho pots fer. Fins quin punt jo he d'amagar la meva tartamudesa?
La nostra protagonista ens explica que la tartamudesa també suposa un problema social i d'interacció i relació i que cal major visibilitat i informació.
Tartamudesa és un tabú, és un estigma, et sents diferent. En una conversa amb 10 o 15 persones, jo he de callar, perquè no tinc temps. No tinc temps. I la gent no té la paciència per esperar, o t'acaben les frases. El que fa falta és informació cap a la societat, i el problema és que no n'hi ha. I des d'aquest espai que tinc ara aquí, crido a la prevenció des de la infància, per part dels pares. Som un tant per cent alt en el món de persones amb disfèmia. I encara, per desgràcia, ara n'hi ha els acudits. Xistes que s'hi acudits, del típico tartaja, que amb tot el que comporta la tartamudesa, i quan, o sigui, sents i veus que la gent se segueix rient, és que és un bucle. O sigui, si no n'hi ha d'informació, no anem cap endavant. Una societat formada i informada és bàsic. Jo sóc sòcia d'ATCAT, que és l'Associació Catalana de la Tartamudesa. I que estrany que l'única persona, o quasi l'única persona amb tartamudesa de Tarragona sigui jo. On són les persones? Que estic segura que n'hi ha. O sigui, on són les famílies amb nens i nenes amb tartamudesa? És cert, no?, que no sempre s'ha d'acudir a una associació. Però com que som un col·lectiu minoritari i quasi amagat, sí que necessitem una associació que ens recolzi, que ens doni veu.
Sobtadament, la Palmira va exercir de professora i en aquest àmbit mai va patir tartamudesa a les aules.
I jo no sé què és el que passa amb el meu cap, amb la ment meva, que la tartamudesa ja no hi era. Jo no constava com a persona amb tartamudesa. Mai ho han sabut a les escoles que he estat que jo era i soc tartamuda. Mai, mai, mai. I mai no n'he tingut cap tipus de problema amb la tartamudesa a les aules.
Per acabar, la nostra protagonista ens parla de com ha enfocat la seva vida i amb què s'ocupa per sentir-se plena.
I jo visc amb aquest somni, no? Jo seré un dia fluida. No, Palmira, no. No ho seràs mai. 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 O seràs menys, o seràs més, o un dia estaràs millor, pitjor, o si parles amb no sé què, estaràs bé, però no, mai, mai, mai. I plus cap he cap endavant, no? M'he dedicat a la música, a tota la part artística, a escriure. He enfocat la meva vida, en certa manera, en una expressió sense paraules, no? I la música ho és. La poesia, quan jo escric, quan jo faig un dibuix, estic expressant una vida amb l'art. L'art com a compensació de no tenir el ritme amb la parla, no? Hauria d'haver estat d'una altra manera, però pel que sigui, que suposo que tota la vida té un perquè, ha estat així.
Un llenguatge sense paraules, sense parla, és el testimoni dur i la història de Palmira Lorente, la protagonista aquesta setmana del podcast de Veïns.
Gràcies, Adrià. Aquesta setmana, i degut al problema de parla de la protagonista, hem volgut estirar, allargar el temps de l'episodi i gaudir-lo del tot. I vostès també el poden recuperar a rctgn.cat, la web de Radio Ciutat de Tarragona. El podcast de Veïns, avui, amb la Palmira Lorente.
El valor del Camp de Tarragona, carrer Major.
Principi del programa, que ja s'ha presentat el festival Teta, el festival feminista, aquest festival femení de Tarragona. El nostre company, l'Adrià Recasens, l'Adrià Duc, de Baix Camp Ràdio, vol conèixer més amb la seva furgoneta i per això s'ha acostat fins al festival Teta per conèixer convidats, artistes, dates i tot una mica. Saludem-lo en la furgoneta d'avui. Adrià Duc, molt bona tarda.
Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la furgo. Toni, avui hem vingut a parlar del TetaFest, el Festival Feminista de Tarragona, que es celebrarà el pròxim 30 i 31 de maig, però que s'ha presentat avui. Ja tenim tot el cartell i tenim tots els detalls. I per això tenim aquí a la Mari Martínez, la directora artística de TetaFest. Bona tarda, Mari.
Bona tarda.
I tenim també a la Montse García, la cap de secció de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona. Bona tarda, Montse.
Bona tarda.
Doncs començo per tu, Mari, si et sembla, per si hi ha algú perdut que encara no ho sap, explica'ns, fes-nos 5 cèntims, què és el TetaFest.
Bueno, jo crec que això us hauria d'explicar millor la Montse, què és el TetaFest.
Doncs oi. Anem a la Montse, què és el TetaFest, Montse, per aquells perduts que encara no ho sàpiguen.
Bueno, el TetaFest és el Festival Feminista de Tarragona. Esta és la quarta edició i és un festival donde el objetivo es facilitar la participación de mujeres, visualizar y pues pasar un buen rato todas juntas, ¿no? Es un ejercicio de sororidad, un ejercicio feminista.
Molt bé. Un festival, ara sí, que coneixem el cartell, heu programat tot un seguit d'activitats també que heu anomenat Preteta. Explica'ns una mica, en general, el cartell i les activitats que heu preparat en aquest festival.
Pues mira, jo us explicaré una miqueta el que és el cartell de l'Auditori del Camp de Mar del dia 30 i 31 de maig. El dia 30 de maig actuaran Clara Pella, Zahara i Oguineta, i el dia 31 de maig Roserona, Elena García i Rosario. Les activitats dels jardins i pretetes, li volvo a passar el turno a Montse, que ho té molt més controlat que jo.
Abans d'anar aquí, explica'ns una mica com ha sigut organitzar, portar aquí a Tarragona, a la nostra ciutat, aquest cartell amb artistes de primera fila com Rosario, les altres també, com ha sigut una mica preparar tot això.
Bueno, preparar un festival sempre té un procés selecció no queda gaire bé, però sí que tries les artistes, les que estan en gira, una miqueta els missatges, que sigui per tots els públics, vull dir, això és molt important. A l'hora de contactar i contractar les artistes ha sigut molt fàcil, perquè totes elles han disposades des del moment zero per participar en aquest festival, o sigui que molt bé, ha sigut llarg, però fàcil alhora.
Molt bé. Anem ara, sí, Montse, amb aquestes activitats prèvies al que és el festival en si dels dies 30 i 31.
Mira, el viernes 30 las actividades de lo que son los jardines del Campo de Marte comenzarán a las 6, ¿vale? Y comenzaremos con las niñas del mago, que son magas, como su propio nombre dice, y con la actuación de Jules a las 18:45. Y el 31 comenzaremos también a las 6 con Coria Castillo y con ellas Music Bank a las 7. Y concluiremos con las que faltaban, que actuarán después, una vez que se termine, en el auditorio. ¿De acuerdo? El sábado por la mañana contaremos, como otros años, con la Feria de Entidades. Tienen un programa propio, ¿no? Que ellas, entre las entidades y nosotros decidimos, y habrá pues lo mismo, debates, habrá alguna actuación de batucada, que queremos traer una batucada feminista, pintacaras, habrá diferentes actividades para pequeños y para mayores, y bueno, y por la tarde pues ya lo hemos comentado, ¿no?
Un festival que, evidentment, és un festival de música, un festival feminista de música, però que també va més enllà, això, altres activitats i també en col·laboració amb entitats i associacions del territori.
Sí, sí, con entidades del territorio con las que llevamos trabajando bastante tiempo, ¿vale? Forman parte de lo que es la taula de entidades. Con ellas hemos elaborado diferentes cosas, una guía de entidades. Llevamos trabajando pues unos par de años en que se conozcan unas a otras, en que haya más proyección, que la ciudadanía las conozca, y en este caso pues el Festival Teta el sábado por la mañana es un espacio ideal para que realmente la gente conozca todo lo que hacen.
Molt bé. Això, tornant una mica a la música, a les activitats, no sé des de quan porteu preparant aquest, evidentment. L'any passat es va fer la tercera edició, aquest any és la quarta. Això, quin és el projecte que he de preparar i també què esperem de gent, de rebre, de quina quantitat de persones esperem, com està el tema de les entrades, com ho tenim?
Bueno, mira, aquest festival, que és la quarta edició, és la primera edició que participem nosaltres com a empresa Abril Producciones, i esperem, evidentment, que hi hagi influència de públic tant a les activitats dels jardins com, bueno, als concerts, ple. Vull dir, hi confiem i ho esperem. Demà, el preu de l'entrada per cada dia és de 25 euros més despeses de gestió i hi haurà un abonament de 36 euros pels dos dies. I ja està, no?
Molt bé, doncs això és tot. Moltes gràcies pel temps i per aquesta iniciativa. I res, vosaltres ja sabeu, 30 i 31 de maig, Festival Teta Fest, aquí a Tarragona. Apunteu-vos, compreu entrades, participeu, que segur que passareu una molt bona estona, un molt bon cap de setmana. Moltes gràcies, ens veiem a la propera Furgo. Adéu.
Gràcies, Adrià, i gràcies a les dues convidades. Mira, gent com la Rosario, i Zahara, i les que faltaven I més. Per 36 euros? M'estava mirant jo unes entrades per anar a l'octubre al Palau Sant Jordi a partir de 40 i només toca un? Anem amb música. Som-hi. Una mica de reggae, d'ska, de dub, dubster, aquest moviment, aquesta sonoritat. Però amb el segell del Camp de Tarragona, amb el segell del carrer Major, amb el segell del David Fernández de la nova Ràdio de Reus, que sempre escull la millor música del territori, en la seva banda sonora original. Saludem-lo, David, bona tarda.
Hola, Toni, molt bona tarda. Avui toca una novetat musical que va sortir el passat 21 de febrer i, com ja veieu, ens arriba a ritme de reggae. Es tracta del nou projecte dels C-Contrast, una formació amb una llarga trajectòria a les seves esquenes. Van néixer tot just fa 20 anys de la mà de les seves dues vocalistes, la Sònia Soler i la Laia Pastor. Una formació que actualment es completa amb el Xavi Vallès al baix, el Carles Aguader als teclats, l'Arnau Duc a la guitarra i el Nuno a la bateria. Músics, tots ells, entre Reus i Tarragona. Una banda que abans tenia secció de vents, però que ara ha decidit reduir la seva formació amb aquests membres que us acabem d'explicar. Una banda que defineix el seu estil musical dins el reggae rocks, l'early reggae, el rocksteady i l'ska. Com diem, va ser el 2005 que van començar les seves primeres passes, però no va ser fins al 2011 que van publicar la seva primera maqueta, anomenada Papership, que els va permetre classificar-se en tercera posició del concurs Reus Sona, que organitzava l'Ajuntament de Reus, i el 2015 van publicar la seva segona maqueta, anomenada Action, amb la qual van tancar la gira de presentació ni més ni menys que el prestigiós festival Rototom, que és el festival més antic de reggae d'Europa. Una banda que el 2017 va debutar amb el seu primer treball discogràfic anomenat De dins en fora i que ara, uns quants anys després, doncs han publicat el seu segon treball, aquest que ara presentem, que es diu Second Round i, com diem, va sortir el passat 21 de febrer. Un treball que han enregistrat amb Dr. Dubweiser, aquest músic que treballa a Mont-roig del Camp, amb un estudi analògic i amb qui ja van treballar ara fa doncs, uns quants anyets, el 2022, enregistrant uns senzills que, igual com els seus discos, podeu trobar també a les plataformes digitals. Per aquesta primera hora, escoltem aquesta cançó que es diu No és no, i a segona hora n'escoltarem una que s'anomena Refugiats. Cançons en català, castellà, en anglès i instrumentals que formen part d'aquest nou treball que podeu trobar a les botigues del territori en format vinil. Sembla que han apostat per aquest format i que en aquest cas és el primer disc que treuen en vinil perquè la resta eren en format CD. Avui, doncs, el Second Trust i aquest disc Second Round, una novetat, és la banda sonora del dia del carrer Major. Adéu-siau.